contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Abril ens ha fallat. El mes que el refanyer atribueix el major nivell de pluja no ha deixat més que quatre gotes. Els experts i els qui es desperten mirant el cel buscant un núvol que mulli les seves collites confiaven que abril compensés el dèficit hídric que arrossega Espanya des de finals d'any. Però ha lluit incessant aquest sol enganyós que sembla voler alegrar-nos la vida mentre seca els camps i buida els nostres embassaments. L'aigua en aquest país és un bé tossudament escàs i porta camí de ser-ho amb major cruesa durant tot aquest 2023. És igual que ho atribuïm o no al canvi climàtic. La veritat és que ja hi ha zones a Andalusia i Catalunya on han saltat les alarmes sense perspectives de canvi a curt termini. Això és el que hi ha i el que ve fa por. Por que la manca extrema de l'aigua pot portar problemes que van més enllà dels trastorns que implica l'haver de recórrer a les restriccions en les llars. De fet, l'aigua que consumim per beure o dutxar-nos només representa un 12% del total. L'agricultura empra el 75% i el 13% restant ho consumeix la indústria i, en menor mesura, els serveis. Per desgràcia, qualsevol debat sobre l'ús de l'aigua està sempre sotmès als interessos polítics dels governants de torn en cada comunitat. En això no hi ha ideologia ni colors, sol electoralisme pur i dur. Soc la Montse Rodríguez i això és Herrera COPE Catalunya i Andorra. I a les 12 i 21 minuts el que volem saber després de parlar d'aquest mes d'abril que ens ha fallat és saber quin temps ens espera en les properes hores. Doncs atenció perquè el temps sembla que estarà estable, hi haurà pujada de les temperatures diurnes, el temps s'acaba estabilitzant aquest dimarts en predomini del vent del sud i entrada de més aire càlid. La temperatura començarà a recuperar-se de la baixada del cap de setmana llarg. Així que tranquils que el sol ens continua acompanyant. I ara és el moment d'anar a les carreteres per saber com es circula a aquestes hores des del Servei Català del Trànsit. Ens ho explica la Fina Araque. Fina, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs després d'un matí complicat, en aquests moments destaquem que domina la fluïdesa i la normalitat del conjunt de carreteres i autopistes del país. Tanmateix, encara hi ha alguns trams de retencions, per exemple, la Nacional 2, a l'altura de Tordera, en sentit Mataró, hi ha unes obres que provoquen circulació intensa al llarg de 5 quilòmetres i també circulació amb retencions encara a la C58 d'entrada a la capital catalana. A l'inici d'aquesta autopista del Vallès també circulació molt lenta i a la ronda litoral també ho seran per càmeres aturades a la zona de Sant Adrià de Besòs en un tram de 5 quilòmetres en sentit Llobregat. De moment això és tot. Molta precaució.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quizás es la tierra mojada, quizás es la sal en mi espalda, quizás es el agua que emana, ay, cuando me estremezca, dispárame.
Avui és 2 de maig i és el Dia Internacional contra el Bullying i l'Assetjament Escolar i aquest programa i la cadena COPE Catalunya i Andorra al llarg del dia us estarem parlant sobre aquest dia i la importància de conscienciar sobre el risc d'aquest assetjament escolar i el bullying en els nens joves a nivell mundial. Yolanda Canales, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Montse.
Què podem parlar, què podem explicar del que està passant a les aules en el cas del bullying?
Jo donaré unes quantes dades que, si més no, han de fer reflexionar. Una de cada quatre aules registra un cas de bullying. O, per exemple, un 15% dels nens que pateixen bullying no ho diuen a ningú. Dades que s'han donat a conèixer, com bé deies, coincidint amb aquest Dia Mundial contra el Bullying, que se celebra per tal de conscienciar sobre el risc que tenen aquestes pràctiques en l'estabilitat emocional i psicològica de nens i adolescents. Assetjament que de vegades porta al límit aquests joves, i tenim dos casos ben recents. D'una banda, la noia que es va suïcidar a Gijón la matinada de divendres a dissabte i que en una carta va responsabilitzar els seus assetjadors a l'escola d'haver pres aquesta decisió. Però a Catalunya tenim també el cas de les germanes de Sallent, que es van llançar pel balcó de casa seva. Una d'elles, recordem, va morir. Això sí, casos com el de Sallent, per exemple, va servir perquè s'incrementessin les alertes per possibles casos d'assetjament escolar. Es van multiplicar per 3, de fet, les trucades a la unitat especialitzada. Casos que, com dèiem, han servit en aquest cas per donar un toc d'alerta i obrir debats.
Avui parlem amb el Brian. Brian, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Brian, si et dic bullying, què em dius?
Bueno, problema social, no?, que cada vegada està més present a la societat.
Uh-huh. Tu quants anys tens ara?
Jo ara tinc 23.
23. Tu has estat una d'aquestes persones que ha patit bullying o assetjament escolar?
Sí, jo ho vaig patir 12 anys.
Durant 12 anys. Quants anys tenies llavors?
Doncs pues mira, va ser a primera primària, sí que tindria pues, 6-7 anys.
6-7 anys. Com va començar tot plegat? Ja sé, imagino que deu ser dur explicar la teva història, però crec que és una història que pot ajudar a d'altres que ara mateix estan patint aquest assetjament, aquest bullying. Què va passar amb 6 anys? Què recordes?
Doncs pues mira, recordo que l'assetjament que jo tenia era no només era físic, sinó també va ser psicològic. De fet, a primària era més l'aspecte psicològic amb insults, bueno, amenaces, no? El que passa és que quan ets petit, d'alguna manera no saps veure què és la realitat i què no. Jo realment pensava que després d'estar patint assetjament escolar durant 3-4 anys, els primers anys, no?, de patir-ho, jo pensava que era alguna cosa normal. I de fet ho vaig normalitzar, per això no vaig demanar ajuda. Clar, quan vam arribar a un curs més elevat, i vaig veure que això s'incrementava i era pitjor, doncs vaig dir, vale, això ja no és coses de nens, no?, que és el que diuen totes les persones, o veien totes les persones, i allà vam denunciar.
En cap moment vas dir res a l'escola? A l'escola no es van adonar que estaves patint bullying?
Sí, a l'escola ho vam dir al principi, l'únic que sempre deien que eren coses de nens, que això passa tota la vida, i els meus pares li deien que res, que eren amics jugant, que no anava més. Sí que és veritat que després, quan va ser una cosa més física, amb empentes o m'hacien el vacío, no?, o després a l'institut,
sí,
quan ja va ser, bueno, d'alguna manera, l'episodi més fort que jo vaig tindre, que va ser llançar-me per les escales, clavar-me un boli a la mà, donar-me una pellissa en un lavabo... Allà sí que m'hem denunciar, però igualment, el col·le no va dir m'hem de fer una denúncia o activar un protocol. No. O sigui, no es va establir res.
I això m'estaves parlant que tenies 6, 7, 8 anys.
El psicològic tenia, sí, primera primària fins a 6è i després a l'ESO va ser més l'aspecte físic.
Uh-huh. Com ho vivies?
Tot va ser més, sí, més fort.
Com ho vivies tu a casa? Els teus pares et notaven trist, vas deixar de menjar... psicològicament, com t'afectava això, el dia a dia?
Doncs pues mira, al principi jo, com et deia, pensava que era una cosa normal, intentava tenir vida normal, perquè ho havia normalitzat. Després, més endavant, sí que és veritat que ja no podia, i no intentava destacar a casa perquè no s'adonés compte ni a la meva mare ni al meu pare. Llavors feia vida normal, també. Intentava menjar, no menjava molt, però intentava menjar. Mm. I em tancava a l'habitació. Per a mi la meva habitació era un espai brutal per desfogar-me totalment. Feia ràdio en aquell moment, que era el meu hobby, i intentava pues, centrar-me 100%. Sí que és veritat que després, quan van ser més físics o psicològics, d'alguna manera més brutal, no?, perquè jo vaig trigar 4 anys a dir-li als meus pares, ja no podia amagar-ho. Ja sé que ja em van pillar.
Va haver algun moment que pensaves, jo no vull anar a aquesta escola, em poso malalt, li dic als meus pares que em fa mal el cap, que em fa mal la panxa per no anar-hi?
Ui, sí, totalment, totalment. A primària jo crec que no tant, però a l'ESO jo vaig faltar pràcticament un any, dos anys, més o menys, entre... Si sumem faltes, entre un any, dos anys. I finalment m'ho vaig treure. Però sí, sempre estava la frase de em fa mal el cap, no em trobo bé, no vull anar perquè... Bueno, qualsevol cosa. Inventava qualsevol cosa per no anar. Clar, en aquell moment no sabia per què era, fins que jo li vaig explicar, no? Mira, pues passa esto, no? Però sí que és veritat que jo intentava buscar sempre una miqueta la vuelta per no.
Tenies algun tipus de recolzament, Brian, amb algun company del col·le o alguna companya? Amb algú li vas explicar, escolta'm, no sé per què em peguen, per què em diuen això, per què em fan el buit?
Doncs mira, jo vaig canviar d'escola 3 vegades i aquesta suma de vegades, lògicament, és canviar d'amics i canviar d'entorn, no? El primer i el segon col·le, pràcticament, és que ja no els recordo, però sí que l'últim vam fer com un grupet a l'ESO, que ja eren uns quants, vull dir que ja érem un grupet bonic, però clar, va ser a segon, tercer de l'ESO, que m'ajudaven. Els meus pares m'ajudaven també moltíssim, i sí que és veritat que tenia una miqueta de recolzament. L'únic que jo vaig intentar-me suïcidar 2 vegades. Que jo sempre, quan faig xerrades i ho explico, els nens em diuen, ara, i per què, o sigui, com et vaig suïcidar, no? Perquè ara sembla que està a l'auge, no? I que tal, però és que és veritat, és la salut mental. I en aquell moment jo pensava que aquella era la salida perquè ningú m'entenia. I per sort, ma mare em va parar. De fet, aquest va ser un dels motius pels quals els meus pares em van dir, què et passa? Ja no són coses, ja no són bromes, ja no t'estan fent només el vacío, no? Ja és una cosa més lleu.
Ara, quan veus el que passa dia sí, dia també, i tu ho has viscut a la teva pròpia pell i dones aquestes xerrades, no? Com ho vius? Tornes a reviure aquell moment? Explica'm.
Sí, mira, quan fem xerrades a les escoles, jo ho faig de manera solitària i també amb els Mossos d'Esquadra. Amb els Mossos d'Esquadra jo porto 4 anys amb ells. Em van donar fa poquet una felicitació per estar participant amb ells aquests darrers anys. Mm. I sí que és veritat que quan fem una xerrada conjunta és una miqueta més reservat el que hi ha a l'aula, no? Perquè al final entra un mosso amb la seva roba de treball i impacta, no? Els nens es queden més fixes, no? I s'interessen. Intenten amagar una miqueta l'assetjament escolar. Però quan jo torno a una escola, jo he fet xerrades a l'escola on jo vaig patir l'assetjament escolar i a l'institut. Clar, quan veus aquests nens que no tenen filtres, que ho diuen i ho expliquen, ho revius brutalment. Les primeres vegades jo sí que estava una miqueta nerviós perquè no sabia com reaccionar, no sabia si reviure el que ja m'havien fet era bona idea o era obrir una altra vegada la ferida, no? Però jo crec que aquesta va ser... És el punt, igual que el llibre, igual que les xerrades, són una miqueta la cura del meu assetjament per superar-ho totalment.
T'has tornat a trobar amb algun d'aquells malvats que et van fer això?
Sí. Jo, és que aquí al poblet és molt petit, vull dir que al final... totes les persones que sempre es coneixen i al final et trobes al carrer, no? Si no és comprant, és creuant la vorera, no? Però de totes les persones que em feien assetjament escolar, només et diré que 1, 2, màxim 3 persones m'han demanat perdó. I va ser després de veure un vídeo a YouTube o després de veure el llibre que vaig publicar. Si no, no es van donar compte.
Els has perdonat d'acord?
Aquestes persones sí, perquè jo penso que donar una segona oportunitat, si de veritat el perdó és de veritat, vull dir, ho sents, jo crec que sí. I a més em va explicar que, bueno, tots els problemes que hi havia, tot el problema que tenia ell, i a més, si va tenir l'oportunitat de demanar-me perdó, jo li vaig donar l'oportunitat també d'escoltar-ho i bueno, veure què passava. I és més, avui dia m'ajuda. Comparteix les entrevistes, comparteix el llibre, intenta ajudar-me on estigui, vull dir que...
Brian, què diries del Departament d'Educació? sobre com estan portant aquest tema d'assetjament escolar, del bullying, si ho estan fent bé o malament, quina figura haurien de posar a les escoles, com s'hauria de tallar això d'arrel, i què li diries a aquells joves que ara mateix t'estan escoltant i que estan passant per un moment com el que vas passar tu i que, per sort, avui podem parlar amb tu, Brian. Què els hi diries?
Doncs mira, aquest dissabte passat vam fer una manifestació a Barcelona amb la plataforma Trencats, amb José Manuel, que és el padre de Kira. I, bueno, realment el que diria l'educació és que o lo hacemos muy mal o nos pasamos, ¿no? No hi ha un punt mig. No hi ha un raonament correcte, no hi ha una llei d'assetjament escolar, els protocols que hi ha no s'estan establint bé o no hi ha educació per fer un protocol correctament. Llavors, el primer que faria seria veure quins protocols hi ha, veure com s'estableixen i també donar educació als educadors perquè d'alguna manera sàpiguen com reaccionar a l'assetjament escolar. Mm-hmm. Perquè és veritat que hi ha molts nens a les escoles, segurament escolta un profe ara mateix, i veure, ostres, però si és que jo tinc molts nens a classe, com puc reaccionar? Mm. És que lògicament no arribes a tots, però bueno, si donem educació, treballem l'empatia pels nens, treballem diferents aspectes, tot és ajuda, i al final tenim les eines. Ara fa falta que saber utilitzar-les i saber aplicar-les. Aquest és el punt més fort.
Missatge després, pels que ara mateix t'escolten i estan passant per el que tu vas passar, Brian?
Sí, i per les persones que ja ho estan passant, bueno, realment que s'agafin com un clavo ardiendo als seus pares o a la persona que tingui la confiança, que demani ajuda, que no és xivar-se, demanes ajuda no és xivar-se, és de ser persona, i que intenten d'alguna manera o una altra tenir cura de si mateix, que no facin cap tonteria de deixar de dinar, de sopar, en fi, que tinguin cura de la seva salut mental i es recolzin amb persones que la veritat li estimin i res.
Que ho verbalitzin. Si alguna persona, Brian, et vol seguir, vol comprar el teu llibre, com es diu el llibre? I si tens alguna, no sé, o en alguna web on seguir-te?
Sí, bueno, el llibre es diu Golpeado pero no derrotado. Mm. I em poden seguir per el meu Instagram, que és Brian Giner.
Brian Giner. Brian, ets un valent.
Gràcies.
Enhorabona i gràcies, perquè gràcies a gent com tu, que ha estat valenta i ha continuat endavant, està ajudant a d'altres que malauradament ho estan passant malament. I avui hem volgut tenir el teu testimoni en aquest Dia Internacional contra el Bullying i l'Assetjament Escolar. Gràcies, Brian.
A vosaltres, moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat de poder parlar-ho. Gràcies.
Sempre lluitar per la vida, que és el més important. Gràcies, una abraçada.
Adéu, una abraçada.
12:37 minuts, aquest ha estat el testimoni del Brian, i d'aquí un moment a la cadena COPE canviarem totalment de tema. Us parlarem de bicicletes i anirem fins a Girona perquè s'ha convertit en el centre d'atracció internacional de ciclistes. Ens ho explicarà el company Sergi Tor i el Matías Rodríguez, que és expert en temes de ciclisme i propietari també d'una empresa de bicis que es diu Roca Corba. Bueno, cuando llega esta hora y me dicen, oye, ¿qué vas a hablar con Enriqueta? Digo, ¿pero cómo? Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Montse, ¿cómo estás?
Fenomenalmente bien y más contenta si cabe después de escuchar tu voz y de saber que traes buenos mensajes para los oyentes de COPE Cataluña y Andorra. Porque hablar con Enriqueta es hablar del plan 1-2-3 con el que vamos a adelgazar todos seguro, ¿no? Además, vamos a dejar esa barriguita y ese peso aparte, ¿no? ¿Cómo se hace eso, Enriqueta?
¿Cómo se hace? Pues se hace con el plan 1-2-3. No queremos la barriguita. ¿Sabes que cuando tenemos barriguita o abdomen es lo que se conoce como grasa visceral? ¿Vale? Pues con el plan 1-2-3 la vamos a eliminar. Vamos a hacer una limpieza intestinal. Vamos a renovar. Vamos a controlar el peso rápido y seguro, porque el plan 1-2-3 tiene registro sanitario. Uh-huh. Y apto para todos, Montse, no hay excusas, ¿eh? Hombres, mujeres, no son batidos, sin pasar hambre. Y el resultado con el plan 1-2-3 es que en 3 semanas puedes perder de 4 a 7 kilos y bajar más de 3 centímetros de volumen.
Bueno, vamos a hablar de esas 3 semanas, Enriqueta, son muy importantes. En la primera semana, ¿qué vamos a tomar y qué va a pasar en nuestro cuerpo?
Pues mira, en la primera semana vamos a tomar los sobres de piña que limpiamos, eliminamos toxinas, desinflamos la barriguita y ya perdemos 2 kilos.
Fenomenal. La segunda,
pues vamos a renovar con los sobres de naranja. Conseguiremos un vientre plano y mejoraremos y combatiremos el estreñimiento y ya frenamos la acumulación de grasa y peso.
Y la tercera semana vamos a tomar las ya conocidas cápsulas antigrasa.
Sí, nos van a atrapar la grasa localizada, la vamos a eliminar, vamos a seguir perdiendo peso y además son saciantes y nos calman la ansiedad. Y el tiempo pasa rápido. Pues hemos perdido de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas, pero sin dejar de comer. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues te doy el teléfono para que me llames ya, 650-51-52-53, porque, Monse, los oyentes de COPE, si llaman ahora, tienen su plan 1-2-3, pero además con una gran oferta, ¿eh?
¡Qué bien!
Tenemos ya buen tiempo. Queremos andar ligeros, no queremos que nos duelan los pies, pues les vamos a regalar nuestras plantillas 3D, que son ergonómicas, de gel y adaptadas para cualquier calzado y número. Te vienen gratis con tu plan 1-2-3, marcando ahora mismo el teléfono 650-51-52-53. Lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
¡Qué maravilla! Así que con el plan 1-2-3 vamos a disfrutar rápidamente de ese peso saludable, es económico, fácil de hacer y seguro vamos a marcar el 650-51-52-53 y vamos a perder de 4 a 7 kilos. Así que llamamos rápido, ¿no? Y sobre todo para esa oferta importante.
Claro que sí. Lo importante es que si quieres deshincharte, si quieres reducir barriguitas, si quieres adelgazar y bajar el volumen, lo vas a conseguir con tu plan 1-2-3. Rápido, seguro, 3 semanas de 4 a 7 kilos y este verano, Monse, ¿qué pasa? Pues que vamos a lucir tipazo. Vamos a poder lucir el bañador o el bikini. El que tú querías, pues lo vas a conseguir ahora pues con tu plan 1-2-3.
Pues ya lo sabéis, 650-51-52-53. El plan 1-2-3. Enriqueta, un beso, gracias.
Besitos, cariño. Muchos besos. Adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 2629. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 2629.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Todo pinta que el grupo Wagner, los mercenarios rusos, están detrás de los paramilitares sudaneses. Más allá de la geoestrategia, escucha al misionero salesiano Jacob. Nos cuenta en un mensaje de WhatsApp que no tienen agua, que hay cortes de electricidad, que hubo problemas en una comunidad ayer. Dice el misionero, ahora estás escuchando unos disparos, no cabe ningún comentario más. Es el sonido de la guerra en Sudán.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta de les millors colònies d'estiu del periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 335 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y las mujeres españolas cada vez tienen más responsabilidad dentro de las empresas, aunque el ritmo de crecimiento todavía es lento. Bueno, es un problema generalizado porque ningún país de Europa consigue alcanzar ese 50% de mujeres en consejos de administración.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Solo el 14% de las direcciones de las empresas están ocupadas por mujeres.
Sí, 6 de cada 10 todavía no tienen a ninguna en sus comités de dirección. Y es que
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
En la radio,
Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, faltaría más. Otra cosa es que pudieras pensar que estando jubilado pudieras irte de Erasmus. Qué sueño, ¿eh? Bueno, pues esto se va a convertir en realidad. Ojo, porque la Universidad de Alicante pone en marcha un proyecto piloto pionero. Oye, Lola, ¿siempre te dio envidia eso de irte de Erasmus, de cuando lo hacían los jóvenes?
Por supuesto.
¿Sí,
es
no?
Es una ocasión para vivir otras culturas, abrir la mente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La pandèmia va activar nous usos socials, alguns d'ells ja oblidats. El teletreball, la cita prèvia, recupera la lectura i també un augment històric de la venda de bicicletes. L'any 2020 i 21 van ser els millors de la història. La demanda era tan alta que s'havia d'esperar mesos perquè l'oferta no donava l'abast. Però la bombolla ciclista, com altres a la pandèmia, també han baixat. L'any passat, atenció, les vendes van baixar un 6%. Sergi Tor, què tal? Bon migdia.
Bon migdia, Montse.
Què ens diuen les dades?
Sí, com tu molt bé has explicat, l'any 20 i especialment l'any 2021 va ser una situació històrica. Se van vendre mai, no s'havien venut mai tantes bicicletes. Però ja l'any passat, ja pràcticament a les acaballes de la pandèmia, la situació va canviar. També és cert que el nivell estava molt alt. Així, doncs, el conjunt de la indústria de la bicicleta a tota Espanya va facturar l'any 2022 un total de 2.714 milions d'euros, el que significa un 6% menys respecte a l'any anterior. Amb el número de bicicletes comercialitzades, la reducció va ser d'un 14%. Concretament, l'any passat se van vendre a tota Espanya 1.350.000 unitats. A Catalunya van correspondre 230.000 bicicletes, com deien, venudes l'any 2022, lluny de les més de 300.000 que es venien anualment durant la pandèmia. També hi ha una situació clara que posa el sector damunt de la taula i és que hi ha hagut un augment del preu mitjà. Concretament, a hores d'ara, el preu mitjà de la compra de la bicicleta trenca ja aquell topall psicològic dels 1.000 euros i s'enfila als 1.120 euros. El per què? Doncs ja el 45% de les vendes són de bicicletes elèctriques, que recordem que tenen un preu a partir de 2.000 euros cap amunt. N'hi ha de 3, de 2.500, 3.500 o fins i tot de 4.000 euros. Però, com dèiem, el preu mitjà ja ha superat aquesta barrera psicològica dels 1.000 euros. Tot i això, el sector confia que de cara amb els pròxims mesos, amb el bon temps, se torna a reactivar la venda de bicicletes que ara sí estan a les botigues, no com va passar l'any passat.
Sergi, bicicletes hi ha tot arreu, però sembla ser que Girona s'ha convertit en el paradís ciclista i fins i tot els Mossos ja estan detectant un augment de robatoris.
Sí, mira, un cas paradigmàtic. La primera setmana de febrer d'aquest any, és a dir, fa un parell de mesos, els Mossos van informar que havien recuperat 5 bicicletes robades i que tenien un valor conjunt de 30.000 euros. Explico, en aquest cas, ja el valor econòmic, que significa, doncs, el robatori d'una bicicleta i d'incorporar-lo a la segona mà per part dels lladres. Segurament l'any 2022 a Girona es van robar 991 bicicletes, 334 únicament a la regió policial del Gironès. Això es dona que pràcticament a la província de Girona s'han robat 3 bicicletes cada dia l'any 22, una de les quals únicament a la comarca del Gironès. Una diària. És un índex que preocupa a la policia de Catalunya, que ja doncs ha fet comunicats expressant en aquesta casa que ja bandes especialitzades amb el robatori de bicicletes pel seu preu. I com tu molt bé has explicat, Girona s'està convertint en un paradís ciclista. Ja un estudi per part de la pròpia Universitat de Girona. Recordem que Girona va començar a tenir a nivell una dimensió mundial quan Lance Armstrong, ara doncs desposseït dels 7 Tours de França, va establir el seu habitatge d'hivern a Girona per entrenar, sí. I això va provocar que milers i milers, bueno, centenars de ciclistes professionals anessin a Girona i altres milers de practicants busquessin també Girona per les seves rutes. L'estudi de la Universitat de Girona parla de la geografia, del clima i de la qualitat de vida com a eixos primordials per explicar aquestes xifres. Atenció, amb els últims anys, els establiments ciclistes de Girona han crescut amb un s'han quadriplicat. Ja són 34 a la zona de Girona, Salt, Forneix, i n'hi ha 3 més en previsió.
Matías Rodríguez, propietari de l'empresa Rocacorba Clothing de Girona. Què tal? Molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Matías, t'agafo a sobre de la bici, o imagino que hauràs parat, no?, per atendre la nostra trucada.
He parat.
Molt bé. Què t'atreu de la bicicleta? Per què vas decidir muntar una empresa de bicicletes?
Bueno, jo de petit sempre he tingut molta relació amb la bicicleta. Havia inclús competit de petit. Després, quan era bicicleta una mica més gran, havia estat treballant de mecànic i sempre havia tingut molta afició a la bicicleta, no? I per casualitats de la vida, quan em vaig casar, vaig anar a parar a viure en una casa a Rocacorba, amb la meva dona. I aquí va ser quan vam tenir com una idea de crear com una marca associada a aquesta muntanya, que era com molt coneguda pels ciclistes locals, i gràcies a tots els professionals i tota la gent que va venir a viure aquí, es va fer molt, molt coneguda també a nivell internacional. Uh-huh. Gent de tot el món venia a pujar aquesta muntanya, i, bueno, perquè era com la més difícil de la zona, i era com el repte a batir, no? Era com si tu estàs en forma i pots pujar Rocacorba, és que ets un ciclista de veritat, no? Uh-huh. I vam decidir crear aquesta marca com que deia Rocacorba Girona, vale, que era com commemorativa d'aquest port, que també era casa nostra, i també es relacionava molt amb lo local, no? Produïm aquí a Girona, dissenyem aquí a Girona, i era com una idea de negoci que vam començar fa 6 anys, i ara mateix doncs, venem online a tot el món, i tenim una botiga a la Rambla.
Molt bé. Imagino que, clar, tot just va ser abans de la pandèmia. Durant la pandèmia van aflorar bicicletes d'aquelles de tota la vida, aquelles típiques BH. Van sortir dels trasters moltes bicicletes. Veu notar vosaltres també aquest auge de bicicletes que la gent o reparava o comprava?
Bé, sí, és veritat. Durant la pandèmia les bicis es van exaurir totes les botigues i la gent va començar a buscar els trasters, bicis antigues, per reparar-les i poder anar amb bici, no? I sí que és veritat que des del 2020 hi ha hagut un creixement de l'utilització de la bicicleta, no només aquí, sinó a nivell mundial. Però a Girona sí que és veritat que després de la pandèmia ha acabat de donar el boom definitiu. O sigui, ja portava uns anys que cada cop venia més gent, que cada cop era millor, fins que ja el 2022 ja s'ha consolidat després de la pandèmia. El 2023 doncs, ha començat molt fort. Ara aquest cap de setmana hem tingut una cursa de gravel, que és la modalitat de moda ara a Girona, que hi ha hagut quasi 2.000 participants. I bé, és un lloc ja de referència a nivell mundial. Com diu molta gent, és la meca del ciclisme.
Sí, sí.
Rebem cada setmana gent de tots els països del món, des d'Àsia, Estats Units, tota Europa, Austràlia, bueno, gent de tot el món.
Clar, la geografia, el clima, la connectivitat, la qualitat de vida i l'anonimat són les claus d'aquest creixement de Girona com a destí de turisme de ciclisme de carretera, no? Fins i tot hi ha moltes empreses estrangeres que s'han instal·lat en allà, no? Que han agafat locals que estaven tancats i han obert negocis vinculats al tema i al món de la bicicleta.
Sí, exacte. Girona té molts punts que són favorables per aquest sentit, per la gent que ve a buscar ciclisme. Tenim un clima molt, molt bo, amb un hivern molt suau, una primavera amb unes temperatures superbones, i això atrau a molta gent a buscar aquest tipus de clima, no? També tenim una geografia molt bonica, bons restaurants, la gent és simpàtica, bueno, una sèrie de factors que a la gent doncs, li agrada molt. I el fet que molts professionals estiguin visquent aquí, cada cop més empreses estiguin instal·lades aquí, fa que Girona s'hagi convertit en un dels punts del món on tu puguis anar per un carrer, per la ciutat, i respirar ciclisme.
Sí, sí, i veure molta gent amb mallots de ciclista és al·lucinant, no? Perquè penses que hi ha una cursa, dius, no, és gent que va molt preparada per fer ciclisme per Girona. Per cert, la part negativa podria ser que aquest paradís ciclista de Girona ha atret lladres de bicicletes de gamma alta, no? Els Mossos han recuperat en una setmana 5 bicicletes robades en aquesta en província, valorades en més de 30.000 euros.
Sí, clar. Hi ha molta gent que ve, que també ve molt confiada i deixa les bicis a qualsevol lloc i no té cura de les seves bicicletes. Això sí que és veritat, perquè hi ha gent, bueno, que normalment aquests tipus de lladres van a les cafeteries de ciclistes, estan pendents de llocs on les poden deixar i les sostreuen d'allà. Sí, bueno. Si tens en compte el percentatge de bicicletes robades respecte a les que hi ha, sí que són poques, però sí que és veritat que hi ha com... Bueno, que passa, que de tant en tant sents que n'han agafat alguna.
Bueno, diuen els que en saben de bicicletes, Matías, que les competicions més importants estan aquí i que si es vol competir a Europa has d'entrenar aquí i si pot ser a Girona molt millor, cosa que ens n'alegrem moltíssim. Benvinguda a la bicicleta, un mitjà de transport magnífic. Jo no sé si totes les ciutats estan molt ben preparades per anar en bici per les grans ciutats, però el que està clar és que aquí tenim unes rutes magnífiques i el temps ens acompanya, cosa que és molt positiu per la bicicleta. Matías, propietari d'aquesta empresa Rocacorba, que a més venen aquests mallots, si voleu més informació podeu ficar-vos a la seva plana web. Enhorabona, i la propera entrevista la fem en bicicleta, si et sembla.
Molt bé, moltes gràcies.
Una salutació, que vagi molt bé. Matías Rodríguez, avui parlant de l'èxit que està tenint Girona, que s'ha convertit en el paradís de la bicicleta.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, patrimonio.
Nosotros estamos ahora en suelo de la Iglesia. Nos van ayudando de forma continuada a lo largo del tiempo.
La gente que tiene un poco de sensibilidad entra en un lugar verdaderamente sagrado.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, estamos cerca ya de la una del mediodía. Esto es Herrera, COPE, Cataluña y Andorra. Y seguramente tú que nos estás escuchando llevas años luchando con el sobrepeso y a lo mejor también escuchando los consejos de la doctora Torrejón aquí en la cadena COPE. Porque todavía no has tomado la decisión de informarte. ¿Te has hecho esa pregunta? Bueno, pues yo te animo, anímate a pedir esa visita informativa personalmente con ella, con la doctora Torrejón. Pregúntale todo lo que quieras. Ponte en manos de buenos profesionales y recuerda, muy importante, que la primera visita no tiene ningún coste para ti. Llama ahora mismo a la doctora Torrejón al 93-414-36-31. Te lo repito, 93-414-36-31 es el teléfono de la doctora Torrejón. Si llevas años luchando contra el sobrepeso, llámala, anímate, te están esperando. I com dèiem, d'aquí un moment arribarà la una del migdia, serà moment de notícies i tornarem nosaltres ja en versió migdia COPE Catalunya i Andorra i et parlarem de moltes coses, però entre altres, amb la companya Mar Puerto, us explicarem la curiosa història d'unes cries de falcó adoptades després de que el pare abandonés els ous. És la primera vegada a Barcelona que es donen en adopció unes cries rescatades i incubades artificialment. Tot això serà després de les notícies a la cadena COPE. Ja sabeu que a banda del directe ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials i a través de cope.es, on pengem tot el que fem en aquest programa i podeu recuperar el programa sencer o bé les entrevistes que hem realitzat. Avui hem començat parlant sobre el dia d'avui, el 2 de maig, un dia en el que hem hagut de parlar, malauradament, del bullying. Avui es celebra aquest Dia Internacional contra el Bullying i l'assetjament a les escoles. I també hem parlat de la bicicleta. No perdis la teva i continua escoltant aquest programa. Ara tornem. Fins ara.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, porque es que el niño llegaba ya.